El gall del monestir.
Comencem la tertúlia dels dijous, la tertúlia del gall del monestir, en companyia de Josep Maria Balcells. Molt bon dia.
Bon dia.
Maria Sansa, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Domènec Miquel, bon dia.
Bon dia.
I Pasqual Dussó, molt bon dia.
Molt bon dia.
Tenim la tertúlia al complet, la baixa del Joan Ramon Armadàs, que per incompatibilitat el dia d'avui no s'ho pot combinar, i per tant els que sou els que sereu habitualment a la tertúlia.
No.
Tenim diversos temes. Comencem, però precisament avui fa una setmana que teníem a la Guàrdia Civil aquí al costat, te'n recordes, Pasqual?
Sí.
Després ja vam saber de què anava tota la història. Avui, tranquil·litat absoluta, no heu trobat res.
Almenys no hem trobat res, no?
Avui no heu trobat res.
Signes externs no n'hi havia.
No n'hi havia.
Però les seqüeles o les conseqüències d'allò, hi ha alguna cosa?
No, no hi ha res.
El que segurament també heu trobat és una altra diferència, que l'estelada no està penjada.
Ahir vaig trobar els companys que venien a despenjar-la, perquè companys meus, excompanys, vaja, venien a despenjar-la.
De partit?
No, perquè no es fes malbé, diguéssim.
Sí, es veu que l'han donat, pel que m'hi ha assabentat, l'han donat a no sé si a Unió Cultural o a l'Assemblea, a que la custodin, diguem-ne.
Uh-huh. I que li busquen un emplaçament.
Això seria ja, en tot cas, un emplaçament privat, perquè
privat,
no
públic,
pot ser públic. No pot ser públic. Crec que, per mi, la Mercè Conesa ha obrat amb una mica de seny. No podia desobeir la d'allò, i a més amb aquestes petites desobediències tampoc
no es va enlloc.
No arribem exactament, no arribem enlloc.
Home, però la desobediència és la consigna, no?
Bé, jo penso que és el seny, però vaja, potser...
La desobediència.
Sí, que crec que és el seny, el que ens ha de regir tots els actes és el seny, no ganes de desobeir.
Però la resolució que va aprovar el Parlament el seu dia deia que hem d'anar a la desobediència i puntó. Després això es matisa molt, i ara en el judici històric que s'està fent, tothom mira d'escapolir-se de la desobediència i no acceptar-la, sinó de dir no, jo no ho sabia, jo penso que no i tal, però vull dir, no s'afronta els grans principis que es proclamen quan comença a jugar-s'hi alguna cosa més.
Jo penso que la desobediència és l'últim extrem que s'ha d'arribar-hi.
Potser no s'hi hauria d'arribar mai.
Millor. Però si és allò que dius, home, si al final no et queda més remei. Ara, la desobediència practicada així habitualment i amb petits gestos com aquests, penso que no porten enlloc, porten a una incomoditat. Porten una incomoditat. I jo, per mi, la Mercè Conesa ha actuat amb molt de seny. Diu, escolti, despengem això, amb això penjant no anem enlloc, doncs fora, i s'ha acabat el...
Jo estic d'acord, eh?
Però no... semblava que em burxava.
No, clar que em burxava.
Estava posant a prova.
Sí.
Bueno, la Mercè Conesa és una persona que té sentit del deure.
Exactament.
No? Molt bé. Passem una altra cosa.
Passem?
Sí.
Sí, esteu escuets, eh? Doncs anem a l'altre i continuem per la mateixa línia. Dilluns va començar el judici pel 9-N i és un judici que continua al llarg de tota la setmana. No sé si heu anat seguint una mica el dia a dia. El primer dilluns va ser el dia en què van declarar Mas, Ortega i Rigau, i després altres testimonis. I ahir, per cert, qui va ser? Qui va declarar? Homs.
El Quico Homs, sí.
De tot plegat, què us sembla el que està passant?
Jo no l'he seguit, la veritat.
No?
No.
Doncs ho fan per televisió, eh?
Sí, però hi ha tres coses més divertides que veure,
segurament.
A bombo i plateret, no?
Segurament.
Jo feia un vent que petava allà, però bueno, jo vaig estar...
Dilluns hi vas anar?
Dilluns hi vaig anar, sí. I vaig anar i em vaig passar un moment... Vas a carregar piles, perquè allí trobes la gent del costat i a l'altre, amb molta simpatia a tothom, que jo crec que aquest ambient és el que jo crec que no s'ha de perdre mai, i m'ho vaig passar molt bé, si voleu que us digui la veritat. Ara, la veritat és que la mitjana d'edat era més aviat alta.
Home, és que aquell dia hora... i aquella hora ja m'explicaràs qui va.
Però
home,
també
home, també
anat...
seria, no venien sé si seria
molt lluny,
mal senyor.
Venien de molt sí. lluny.
Podrien haver anat els estudiants, també, que són sí, gent jove i ens haguessin baixat la mitja.
Però els estudiants tenien feina,
sí, però no els hi costa gaire aquesta feina de tant... Si són exàmens, no ho sé, però si no, no els hi costa gaire no fer cas... Bueno, saltar-se una classe, que això potser en Anti també se la salten. Crec que hagués sigut bo que haguéssim rebaixat una mica, però jo vaig trobar-ho molt... Bueno, a mi em va agradar haver participat. No em va agradar gens que haguessin arribat tard, o sigui, a mi em va semblar una falta de cortesia.
Home, una... tots els advocats del món, el que sí que he sentit és que si tu vas a un judici com a advocat arribes mitja hora tard, no et fan el judici.
No, i que tenen els 10 minuts de cortesia, havia sentit sempre en tema d'advocats, però mitja hora em sembla massa.
Ho sabien, això?
Que arriba...
Ho sabien que havien d'arribar puntuals, i tenien mitjans per arribar-hi.
Segur, home. Sí.
I
segur.
Per tant, doncs, és voluntat explícita d'una certa rebel·lia.
De certa rebel·lia. De tota manera, crec que tampoc la van aprofitar bé, perquè si jo arribo tard, li dic, arribant tard com van arribar, jo li hagués dit al president de la sala, li hagués dit, miri, perdoni que hem arribat tard, però és que jo he sigut president de la Generalitat i llavors molta gent m'ha aturat pel carrer. Vull dir, crec que hagués pogut marcar.
Ens hem aturat al carrer, perquè es van aturar al fossar de les voreres.
Sí,
abans d'entrar va pujar la tarima per agrair el personal i ja passava mitja hora.
Sí, però que et vull dir és que hagués marcat més que havia estat president de la Generalitat i llavors l'altre podia tenir. Però bueno, no es va fer això. Em va semblar una falta de cortesia molt gran el que s'hagi arribat tard, crec que és un punt dèbil. Jo quan em convocaven, quan treballava a una reunió i l'altre no arribava a l'hora, dic, mira, 1-0, perquè aquest haurà de venir i s'haurà d'excusar, perdona que no sé què, 1-0 a favor meu, i crec que això no va estar bé, però vaja, per lo demés va ser un dia engrescador per nosaltres.
I per les declaracions?
Les declaracions hi han dues... Jo crec que aquí hi ha dos aspectes. Un que, clar, llavors sembla que el Mas s'arronsi. Diu, hòstia, tu treus... Això ho deia a l'Arrimadas, em sembla, la Inés Arrimadas. Diu, tu, aquí vol fer-te el xulo, dient que no sé què, no sé quantos, però quan arribes al jutge li dius, home, no, que no hem fet cap desobediència, que no sé què, no sé quantos. Jo crec que està bé, vull dir, o sigui, tampoc estem buscant un màrtir. Tampoc estem buscant un màrtir.
L'han titllat de màrtir.
Sí, per això t'ho estic dient. No calia afegir més d'allò fent-se... I diu, miri, no vam desobeir per no sé què, no sé quant. I la prova és que ahir l'OMS va dir que ell era el responsable d'haver dit que allí no es desobeia cap llei. O sigui, perquè, clar, un ho pregunta. Escolti, si vaig allà, què em passa?
Deixes fer una pregunta. Hi havia algú d'Esquerra Republicana en la professó aquesta?
Processó?
És que, a veure, això no t'ho puc dir perquè estava tan lluny, o sigui, tot estava tan ple que jo no t'ho sé dir. És possible... Bueno, jo vaig veure el Raül Romeva, aquest el vaig
però
veure...
aquest no és d'Esquerra Republicana, bueno, aquest ha sigut de tot.
De tot, no vaig atinar.
Menys Esquerra Republicana, sí.
No ho sé, segurament, si ho preguntes, deu ser que no hi havia ningú o que
no,
hi havia...
No, pregunto perquè ja et dic que jo no ho he seguit, vull dir, per això t'ho pregunto.
Jo ho vaig veure, però tampoc no ho tinc...
No, em sembla que sí, perquè la consigna va ser que tots els que havien estat en els governs de, diguéssim, doncs, de Mas i de més, doncs, sí, hi anirien sí, i això, sí, sí. I, en fi. I suposo, vaja, que en Junqueras també devia ser-hi, no?
Jo crec que la solitud més gran la va passar la Joana Ortega.
Però si tenia el seu marit defensant-la allà, sentat al tribunal...
Solitud política. Perquè, aquesta, clar, entre que Unió s'ha dissolt, que no sé què, no sé quantos...
El Cerillo no li va donar suport?
Qui és el Cerillo? Qui és el Cerillo?
El Cerillo.
Qui és?
El Duran Lleida.
El
Cerillo. Home, el Polònia sempre li diuen el Cerillo,
jo,
no?
Jo fa temps que no el veig enlloc, el Duran Lleida.
No, ha de ser parecido, sí. Mm.
I que esperes a veure si surt amb un ministeri espanyol.
No, la Pandau està tancada, o sigui que...
Però després, digues, Josep Maria.
No, estem en un moment, doncs, bueno, anem avançant en aquest procés de, del xoc de trens. Jo dic un procés de xoc de trens i no sabem com acabarà, i si serà un final feliç o això potser només ho sap el vent. Però aquí s'ha dit molt, o s'ha criticat molt, la judicialització de la política, i aquesta ha sigut una mica l'emotiu, doncs, de la crítica del moment actual. Però jo penso que també és al revés, la politització de la justícia.
Clar.
És a dir, hi ha una politització de la justícia, s'està, d'alguna manera, desqualificant el procés judicial, i en un país està clar, vull dir, a la que un govern i la part legislativa, és a dir, el poder polític, el poder legislatiu, estan protestant davant del poder judicial, els tres poders, diguem-ne, de la democràcia, això no pinta bé. És a dir, això no... Diu que hi ha alguna cosa que està fallant. Si creiem en aquesta democràcia assentada en aquests tres poders, el qüestionament uns dels altres, això no fa bé al sistema democràtic.
Absolut, sí.
I vam escenificar això, és a dir, el poder...
No, vam escenificar un despreci un despreci absolut cap a la justícia, arribant tard quan havien d'arribar a una hora determinada.
Sí, però a la vegada aquesta sensació de protesta, de dir, doncs aquí estem en contra d'això, vull dir... Per tant, vol dir, no ens fiem, no creiem en aquesta justícia. Jo no sé si hi ha, doncs, crítiques a fer o no a fer, doncs, a les dinàmiques i tal, però quan hi ha uns magistrats assentats, vull dir, legalment constituït, tu has de respectar aquesta dinàmica judicial si creus que un sistema democràtic necessita aquests tres pilars respectats, i no es va respectar a través de tot
i
això.
I ahir l'OMS em sembla que va tenir una pica baralla amb el fiscal.
Sí, 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 però no el passadís. No la sala, sinó el passadís.
No, perquè el fiscal no va voler preguntar, no el va poder interrogar, perquè, diu, tu ets un dels que estaràs també imputat, estàs imputat i estàs ja citat el dia 27.
El 27, sí.
T'hauran hauràs de respondre a aquestes preguntes, i semblava com si començava a haver-hi un diàleg entre el jutge i ell, podia això afectar la declaració de Madrid.
De fet, la declaració textualment d'OMS al fiscal és: quina llàstima que no m'hagi preguntat per poder contestar. A la qual cosa li respon el fiscal que, com que els funcionaris que han declarat han ascendit, truqui a Madrid, faci que m'ascendeixin i li preguntaré al Suprem.
Això és ironia, no? És una bona ironia.
I una ironia i una falta d'educació per part del senyor Homs, em sembla, eh? Vull dir, perquè quan està sentat, encara que no siguis acusat, que estiguis només sentat allà al davant, jo crec que es mereix un respecte.
Però
aquest
estava al passadís, eh?
Això era fora.
Això va ser fora.
A veure,
sí. Doncs encara em sembla pitjor.
No, sí. Fora, van tenir... Però bueno, va ser un diàleg que està bé, la premsa recull, però de dir, els funcionaris que han declarat a favor dels imputats, els ascendiu, els hi venia a dir, no?
Ja,
doncs demana-li que m'ascendeixen i ja veuràs, doncs ja et preguntaré jo també al tribunal. Va, serà una pica baralla, això és...
Jo estic gairebé convençut de que el judici és polític. Vull dir, manat pel fiscal, etcètera. Ara, jo espero que la sentència sigui jurídica. És a dir, jo no crec que no puguem creure en cap institució del país. Jo crec que en aquestes coses hi hem de creure. I si no hi creiem, apaga i vámonos, que diuen en castellà. Llavors, per tant, jo crec que el judici és polític, però que la sentència sortirà el que hagi de sortir, el que els jutges pensin. I amb això jo hi crec, i m'agradaria creure, vaja, no sé si com serà, però jo hi crec.
Però, Pasqual, tu consideres que la massa aquesta que, doncs, legítimament us vau manifestar i vau acompanyar, acceptarà la sentència, com tu dius, amb respecte per una sentència judicial, o hi haurà de dir aquí hi ha hagut, doncs, aquesta politització?
Jo no ho sé, però és que si no creiem en unes coses que jo que són pilars per la societat, no anem bé. Això ho tinguessis de clar.
Sí.
I pensa que he vist algun informe de que la justícia espanyola no sé si està per sota de Nigèria i per sobre de Gàmbia o una cosa d'aquestes, però el problema és el sistema. És que, és clar, que el fiscal general pugui manar, diguem-ne, organigràmicament sobre els altres fiscals i fer no sé què, jo penso que el sistema és el que no està bé. Jo estic convençut que els jutges són persones normalíssimes, però, clar, que et pugui venir el fiscal de Catalunya va dir, no, aquí no hi ha cas. Llavors arriba i el fiscal general diu, com vol dir que no hi ha cas? Alguna cosa d'haver-hi. Aquí és on jo crec que la cosa d'allò, tots sabem que el Tribunal Constitucional està format per uns i pels altres, i llavors dius que això li ha tocat amb un ministre progressista, ai, amb un jutge progressista, i això anirà bé. Home, jo penso que els jutges han de ser neutrals. Jo crec que els jutges els nomenin, que el Tribunal Constitucional abans no eren ni jutges.
Però el fiscal no dicta sentència, eh?
No, exacte, però el fiscal indueix en el jutge...
El fiscal que acusa.
Exactament. Però, clar, hi ha l'acusació... Després, per això et dic que crec que el judici és polític, però espero que la sentència sigui jurídica. I jo penso que això és com ha de ser. Ho acceptarem? Jo espero que sí, perquè si no acceptem aquestes coses, jo crec que no...
No, ho haurem d'acceptar per nassos.
Sí, això és,
no, dir que això és una altra cosa.
Ho acceptarem voluntàriament. Jo penso que ho hem d'acceptar i veure que la justícia és neutral. I veure si aquests arguments són els que li valen. És a dir, dit altrament, que no crec que passi, però m'agradaria que passés, si com a resultat de tot això la sentència és exonerar-los, a mi em semblaria fantàstic. Seria una bufetada pel senyor que ha dit escorcolleu per aquí, mireu per allà, però a mi em semblaria perfecte.
Sí, jo penso que aquest és el problema. A veure, jo no crec que sigui un judici polític. És a dir, hi ha un motiu polític a darrere, sí, però justament la gràcia ha estat en reconvertir-ho en una qüestió estrictament tècnica.
Exacte.
I procedimental. I per tant, aquí ningú està jutjant si es podien o no es podien posar les urnes al 9-N, sinó, diguéssim, si es va atendre o no es va atendre un requeriment del Tribunal Constitucional. I si el Tribunal Constitucional va fer aquest requeriment d'acord a totes les normes, diguéssim, doncs, agudes i per haver. Aquesta és la qüestió.
Però per és tant, que, precisament, digues.
No, per tant, diguéssim, és una qüestió molt, molt, molt tècnica.
Sí.
I aquesta qüestió tècnica s'haurà de resoldre.
Però és que justament una de les qüestions que es matisaven és que aquesta sentència era molt genèrica i era un cas inèdit. És a dir, que no estava exactament explicitat ni concretat doncs, el que havien de fer.
Això és com si surt el...
És per desobediència, no és per res més que per desobediència.
Exacte, però sobre això, diguéssim, hi ha precedents, hi ha altres sentències que diuen que quan no s'ha especificat, etcètera, etcètera, l'única solució que hi ha és l'absolució. I, per tant, això es coneix sobradament i per això l'absolució pot ser un de les sortides. El que passa és que, aleshores, fins i tot des de la banda, diguéssim, dels acusats, el que s'està fent és voler polititzar, diguéssim, aquest judici. I no
el
resoldre, diguéssim, aquesta qüestió tècnica.
El missatge que es dona d'una manera permanent és dir, ens han portat als tribunals per posar les urnes.
Exacte.
Aquest no és aquest el motiu.
Exacte.
Però intenten, sí, doncs, vestir-ho d'aquesta manera per dir aquí ens és la politització, en aquest cas, del tema.
És
en canvi de dir, no, ens posen al tribunal perquè hem desobeït un ordre. I on s'ha de provar si s'han desobeït o no s'ha desobeït. I la defensa que fan ells és aquesta, precisament. La defensa dels acusats diuen no vam desobeir, perquè no teníem clar l'ordre, perquè no ens va arribar tard, perquè tal, perquè ens en vam desentendre i ho vam donar als voluntaris. O sigui que la defensa, per una banda, va per justificar que no hi havia desobediència, perquè en el fons és l'objecte del judici. Però, en canvi, el discurs polític que es fa no és aquest.
Sí, sí.
És a dir, ens acusen, doncs, o ens porten als tribunals per posar unes urnes,
sí,
democràticament, és a dir, contra la democràcia. No és aquest el...
Sí. I el que planteja el fiscal és veure què es va fer abans de que arribés l'ordre del Suprem i el que va passar després, entre que va arribar l'ordre, què és el que va passar. No? I si això es pot considerar desobediència o no es pot considerar desobediència. El que havia abans, diguéssim, doncs ells no s'hi posen. Però en tot cas, entre el 4 i el 9, sí.
Però jo és com si un net em diu, adeu avi, i li dic, sigues bo. Clar, això, més que un ordre, és una consigna, no sé com explicar-ho. Sigues bo. Llavors, se salta un semàfor i li dic, home, Tu, que t'he dit que fossis, que siguis bo i t'has saltat un... Avi, no m'havies dit que no em saltés un semàfor.
Clar,
o avi, no, no m'havies dit que no sé què.
Saps què passa?
Era genèric, dic, sigues bo.
Saps què passa, Pasqual? Una cosa és el que tu li dius al teu net i l'altra cosa és el que fa el president de la Generalitat, que és el president de tots.
Clar.
I de tots, els que volem els que volen la independència i els que no volem la independència i els que no vam anar a votar a les urnes i, per tant, ens importa tres raves que posin o no posin urnes i són molts milions, també, que estem en aquesta banda. I el president de tots, el president de la Generalitat que ha de ser, hauria de ser el president de tots, només està defensant una part de la seva població.
Sí, amb la seva majoria, vols dir.
Exacte.
Jo el que veig aquí al final és que és una espècie de joc d'astúcies. És un joc d'astúcies.
És un joc d'escacs mal jugat.
Sí, sí.
És un joc d'astúcies, a veure si des de Madrid o des de no sé què podem fer aquests... És que m'han donat l'ordre malament, és que jo crec que aquí havien de fer no sé què. I a veure qui és més astut, jo veig una mica d'allò.
Sí, però fixeu-vos que aquí estem en un moment concret, i jo penso que és encara, jo diria, menor, aquesta... El pròxim pas que pot venir, doncs no el del senyor Homs, sinó el de la Carme Forcadell, és un pas més perquè aquí doncs ja és... anar directament a una representant democràticament elegida, presidenta del Parlament, que això no és poca broma, és la segona autoritat del país en exercici i tal, que això va incrementant i, per tant, aquesta tensió voluntàriament mantinguda, vull dir, tensió des d'aquí i des d'allà, potser,
sí,
vull dir,
sí,
és el xoc de trens, això hem de veure com s'ha de resoldre d'alguna manera.
Evidentment.
I la sortida, a part de les sentències que hi puguin venir, jo penso que ens aboca no tant a fer el referèndum, sinó a unes noves eleccions. Anem de cap. Jo penso que el discurs ahir del president Puigdemont al Parlament era, anava a dir, el primer míting electoral. Això era, ja encetava una campanya electoral.
De tota manera, la sortida crec que és el diàleg. Des del meu punt de vista, crec que la sortida és el diàleg.
L'han de voler tots dos, eh? L'han de voler dos, el diàleg.
Segons la resposta que va oferir la vicepresidenta en a la sessió, em sembla, de control del Senat, el mateix dilluns, va dir textualment que no hi haurà referèndum.
És que, bueno, això...
O sigui que mantenim el diàleg de sorts.
Però és que el referèndum no és la demostració de diàleg o no diàleg.
No.
El referèndum és... un element que segurament que inclús els constitucionalistes estan una mica doncs, en desacord amb alguns,
sí.
Que uns diuen això no hi cap en aquesta Constitució, en tot cas l'hem de canviar, o, i uns altres que diuen que sí. Si els que diuen no hi haurà referèndum, l'argument que diuen és que no hi cap en aquesta Constitució. No, el referèndum que demaneu vosaltres, el referèndum exclusivament dels catalans.
El Rajoy diu ni puedo ni quiero.
Sí, però
ni quiero, ni sí. Puedo és un tema de constitucionalista.
Exacte. Dir,
ni quiero, llavors ja és un tema polític.
Sí, però torno a dir el mateix de la setmana passada. Aquest cap de setmana tenen una cosa important els piperos. I jo crec que estan també esperant que passi què passarà en el seu congrés.
Sí.
Jo he sentit, i ahir ho deia un periodista d'aquests sèniors, que jo el tinc amb molta estima i tal, que li constava que, malgrat totes aquestes tensions, continua havent-hi per sota un
millor.
Diàleg.
Jo ho agrairia.
I que diu, podem tenir sorpreses, deia ell, en el final d'aquest judici i tal, hi poden haver alguna sorpresa. Deia, doncs, no sé què es referia ni què volia dir, però que sí que insistia això, deia, que li constava que les converses per sota hi continuen havent-hi, malgrat de... les espurnes que s'estan...
Potser és el que diu la Maria, que estan esperant al final del Congrés del PP per d'allò, però no ho sé. Jo crec que fins que tothom es convenci de que això va de debò i de que tothom sortiria perdent i de que no sé
què... Què és el que va de debò?
El tema de la independentisme. Fins que tots els presidents de les comunitats autònomes no entenguin que perden més si marxem que si ens quedem i, per tant, no entenguin que es pot fer un diàleg acostant posicions, veient quin és l'encaix, se'n diu l'encaix de Catalunya amb Espanya, i que llavors així no tots ho perdem tot, ni ells ni nosaltres. Jo penso que fins que internalitzin aquest missatge, seguiran dient que no, diu, ells ja estan bé i tot això. Ara, tu creus, Maria, que en aquest congrés del PP pot sortir alguna... flexibilitat respecte a aquests temes, no, o cada vegada s'enrocaran més?
No, jo penso que el problema el tenen ells intern. El problema el tenen.
S'enrocaran cada vegada més.
El problema el tenen intern. El que passa que és evident que afecta, a veure, tenim el Congrés, sí, del PP, sí, tenim...
El de Podemos, que
el de Podemos també. El de Ciutadans s'ha acabat ja.
També tenim, em sembla que a primers del mes que ve hi ha el judici pel cas Millet. A veure, tenim moltes coses,
sí, sí, sí,
sobre la taula.
No ens quedarem sense feina nosaltres.
I nosaltres ni els periodistes.
Hi haurà mobilitzacions per protestar per les...
Pensions, deies? Abans miraves un titular.
Pensions, sí, no. Amb el judici del 3%, amb el judici del Palau, és a dir, el fet de que hi ha molts indicis de que aquí hi ha hagut corrupció, hi haurà una protesta ciutadana potent contra aquests que van actuar d'una manera corrupta, agafant-se i quedant-se diners que eren públics, que eren de tots, pel seu partit. Hi haurà una reacció multitudinària per dir, escolta, aquests senyors que sou responsables d'aquesta corrupció, què anem de fer?
El que sé és que la corrupció ha castigat el PP. Ai, perdó, que ens ha castigat a Convergència. La suposada corrupció, que serà el que cal veure tots els temes i tal i qual. Ara, el PP no l'ha castigat. O sigui, hi haurà manifestacions, la màxima manifestació...
Hi ha hagut gent que ha anat a la presó del PP, eh? El Bárcenas i el Bigotes i tots aquests han anat a la presó.
Sí, sí.
I d'aquí encara no.
Sí.
En aquest sentit, encara, bueno...
No, però pensa, i ara em torno a posar amb els mitjans de comunicació. No és el mateix els mitjans de comunicació que tenim a Catalunya que els, sí, mitjans de comunicació que es tenen a Castilla la Nueva.
No, però això segur. Vale. Entre altres coses perquè aquí tenim els de Castilla la Nueva i els de Catalunya, i allà només tenen els de Castilla la Nueva.
No, i els
esteu
de Castilla...
parlant de pluralitat.
I el de Castilla la Nueva, que és uno, sí, grande i libre.
No, però sí que hi ha un problema, diguéssim, de fons, que és que, evidentment, diguéssim, el que s'ha de solucionar és la llei de finançament dels partits polítics.
Una.
I aquest és el gran tema que ningú està abordant, ni s'aborda Catalunya, ni s'aborda Espanya. I si no se soluciona, diguéssim, aquest problema, que és el del finançament dels partits polítics, aleshores la lluita contra la corrupció és fer volar coloms.
Però és que jo crec...
Això és, vaja, per mi, eh?
Jo crec, Domènec, que fa molts anys que estic en un partit polític, que va d'acord que s'ha de resoldre el finançament dels partits polítics, però és que estic absolutament convençuda que tota aquesta gent que ha donat la culpa del finançament del partit polític, el que ha fet és 10 per mi i 0,5 per tu, vale?
Vale, però si no hi hagués el problema del partit polític, diguéssim, doncs possiblement hi haurien coses que serien una mica més difícils. A veure, jo
serien més fàcils de jutjar.
Sí, sí. A veure, jo ho he explicat moltes vegades, diguéssim, en l'època Barnils encara, diguéssim, els ajuntaments, els alcaldes dels ajuntaments no cobraven un sou.
No.
Però tenien dret al 3% de l'obra pública.
Però sí, era nada más el jefe, sí, del movimiento, sí, perquè que cobrava un sou de jefe de movimiento.
Perquè això era un estímul a que, diguéssim, milloressin les poblacions, etcètera, etcètera. O sigui, no cobraven, però si feien obra pública, llavors sí que es podien beneficiar, diguéssim, d'aquest 3%. Quan els alcaldes van continuar, diguéssim, van passar, diguéssim, ja amb la democràcia, a cobrar un sou i tenir una dedicació absoluta, etcètera, etcètera, el problema és que, com que existia aquesta tradició del 3%, doncs aquesta tradició s'ha mantingut de sota taula. Eh? Aquest ha sigut, diguéssim, un dels grans problemes que hem tingut. Però bé, no, això ha sigut perquè, doncs, bueno, calia finançar el partit, perquè calia això. Que entremig els que han administrat això, doncs, deien allò, tant per tu, tant per mi, i després tornarem a partir. Vale, doncs sí, evidentment.
És que el 3%, després de les eleccions democràtiques, no es dona a l'Ajuntament perquè vagi a parar la butxaca de ningú, sinó que es dona per fer obra pública. O sigui, les empreses que donen el 3% és per millorar una plaça, una avinguda, una obra pública en general d'aquell municipi.
Aquesta és una possibilitat, sí, però no sempre era així.
La llei, sí, no la era... llei diu això.
No, llei, no sé si és llei.
La llei diu això. La llei...
Això potser està permès, no sé si està bé, però això per llei no crec que digui, doncs podeu dedicar un desviament d'aquest pressupost amb una cosa que no té res a veure, que no estigui justificada.
S'ha d'estar justificada, evidentment que ha d'estar justificada.
Jo volia dir tres coses. Bueno, una, la llei de finançament de partits, que jo sàpiga, el PSUC, i després Iniciativa, o com es digui, realment nosaltres, i dic nosaltres, i segurament la Maria em dirà que sí també, a les campanyes electorals o posant cartells i no sé què, eren uns cartells ben macos que fotia... El PSUC feia, bueno, la Iniciativa, com vulgueu dir-li, feia uns cartells molt més humils i unes campanyes molt més humils. Aquests no necessitaven finançament o tant de finançament. Segona cosa que volia dir, els grups polítics, tant suposo en l'Ajuntament com en el Parlament, cobren per ser un grup polític, tens uns diners perquè tu puguis ser autònom i tinguis els diners, que això forma part de la llei de... Bueno, podria formar part
de la llei electoral.
I després, pel que jo sé, els diputats de Convergència, i segurament els vostres també, una paga al mes, ai, perdó, una paga a l'any, l'han de donar al partit.
O un percentatge cada mes.
Un percentatge cada
mes. En el nostre cas, el 50% del salari.
Del 50% del salari al partit? Doncs pobra gent. Bueno, és igual, vale, un percentatge, el que sigui, que no sé què, el donen al partit. Jo crec que aquest finançament hauria de ser suficient, no caldria fer ostentacions, i poso d'exemple les campanyes que feien en el PSUC o Iniciativa, però eren campanyes més modestes, i no crec que per això es perdessin ni un sol vot, vull dir, m'imagino jo crec que hem anat a coses més sumptuoses, que venen estrelles de Hollywood aquí a fer parlaments, i escolta tu, doncs amb una cosa més d'allò, si la idea és bona ja en tens prou.
És que això ja ho han inventat els alemanys i els francesos des de fa anys. La campanya és un tauló d'anuncis amb la cara del que es presenta a la campanya i s'ha acabat la campanya.
Exacte.
I a Noruega jo he estat en campanya i et donen ciclostilat, bueno, ara ja no es diu ciclostilat, ara ja és una altra cosa.
Hosti, que vells som.
Et donen uns paperets que se'ls han fet a casa seva,
sí,
i s'ha acabat el bròquil, i això a Noruega, que no és un país pobre. Per tant, a veure, aquí, com que sempre amb tot som nuevos ricos...
Exacte.
Vale? No,
Maria, que... hi ha les seus dels partits, són sumptuoses, hi ha personal...
Bueno, per sort ens estem
Hi ha moltes nòmines persones que hi treballen.
Per sort ens estem començant a replantejar això.
No són només les campanyes, és el dia a dia dels partits.
Una seu de cinc plantes
pagues...
com la que teníem nosaltres, clar, al carrer Nicaragua, clar, per sort ja ens l'hem venguda.
A veure, la militància pagues... Jo, per exemple, que també soc d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea, pagues una quota al mes o el que sigui, i com el partit també has de pagar. Has de pagar. I
també
amb això hauria d'haver-hi...
No arriben, Pasqual,
a rebaixar la sumptuositat.
I llavors van aprendre a fer això, vull dir, però ho han après els uns dels altres, perquè això ho han fet tots.
Sí.
I tenim el primer cas dels socialistes, que el Josep Maria Sala
va anar
a la presó, i a partir d'allí segur que els socialistes, almenys els catalans, van dir: Pepe, això és terreny prohibit, vull dir, hem de refer-ho tal... Però els altres van aprendre, i com que doncs van saber-ho fer millor, potser, doncs el PP esquitxat de dalt a baix, Convergència esquitxada, Unió esquitxada...
El cas del Josep Maria Sala no el posis, perquè aquell pobre home no es va posar ni una passeta a la butxaca.
No, ni li calia.
Però el partit sí.
Hem parlat de corrupció.
El Rajoy segueix l'exemple d'en Duran i Lleida en aquest aspecte, ell no sap res, no, igual que en Duran i Lleida, vull dir, els altres van anar a la presó, però el Duran i Lleida immaculat.
Hi ha judici, no, aquests dies?
Ni una taqueta.
Hi ha judici d'Unió Democràtica d'aquests dies? De tema d'aquests dies, exactament, ahir, abans d'ahir, hi havia per tema de 3% d'una història d'Unió Democràtica. Estava
Si us sembla, hem deixat pel final la dosi de la tertúlia dedicada a Donald Trump, perquè precisament aquesta setmana, si no m'equivoco, no sé si va ser dimarts, i va haver una trucada telefònica entre presidents, segona vegada, es pot donar per satisfet, Mariano Rajoy, d'haver parlat ja dos cops amb el recentment nomenat president dels Estats Units.
Amb intèrpret,
Ho imagino, perquè...
Però és que, a més, la meva opinió és que...
Ho dic que d'un quart d'hora queda per la meitat, si han d'anar traduint.
Ja.
5 minutets.
7 Posem... minuts.
Però jo crec que per molt anglès que sàpigues, per parlar alguna cosa de negociació, sempre deus necessitar algun tio que...
En principi eren 20 minutets de conversa.
Suposo que només van parlar de les bases.
Van parlar de l'OTAN.
De l'OTAN.
I de les bases. I les tenim aquí, a Espanya.
I el senyor Trump es veu que li va demanar doncs una miqueta més d'esforç, no?, en la contribució que fa Espanya a l'OTAN. que no s'hi arrepengin, que no tot ho ha d'assumir els Estats Units. Es veu que el comunicat que va fer la Casa Blanca sí que va recollir aquesta informació, aquest tema, però en canvi la Moncloa ho va...
Va penjar el telèfon.
Ho va passar de llarg. Ho va obviar.
Va dir que no l'entenia, no sabia de què
no,
li parlava.
Era en anglès i no ho van entendre.
Ja, pa buenas, quan aprengui l'espanyol tornim no, a trucar.
Bueno, aquesta serà, diguem, la importància que tindrà la relació entre Estats Units i Espanya.
Bueno, és la que ha tingut sempre.
I però hi ha el gran repte europeu, el tema dels refugiats, els temes doncs, del sistema de canvi climàtic, de comerç i tal, que són temes que afecten Europa, i d'això el Rajoy no sé si se'n va fer ressò de cap...
Però és que tampoc cal que se'n faci ressò, ja hi ha un president de la Comunitat Europea, no?, que és soci del Rajoy, a més.
Sí. El que ha sigut molt interessant ha sigut que una de les coses que es va oferir va ser de fer d'interlocutor amb Hispanoamèrica, i ràpidament ha sortit l'Evo Morales i li ha dit, escolti, si el senyor Trump alguna cosa pot parlar directament amb nosaltres i no necessitem cap mena d'intermediari, vull dir, amb la qual el Rajoy ha quedat una mica en una situació...
Bueno, i més de Llatinoamèrica i més
sí.
Es van proposar.
Jo la meva visió d'aquest tema, quan ell dic ai Europa, o sigui, a mi el que em preocupa és que es pugui acabar desmembrant, tota Europa. Evidentment, si puja la Marine Le Pen, ja diu que el Brexit no és un joc de nens comparat amb el que farà França. Ai Europa, si no estem molt units i podem lluitar contra l'economia aquesta americana i sobre la balança de comercial, etc, ho tenim molt malament. Per tant, jo, si hagués sigut el Rajoy, que no ho soc, la primera cosa li hagués dit, escolti, jo vetllaré perquè Europa sigui Europa.
Exacte.
i d'allò. Segona cosa, el que deia dic, escolta, el Rajoy fa de mitjancer, jo el Rajoy no me'l veig de mitjancer. O sigui, un mitjancer és una persona que parla i que li diu, escolta, tu veus això, tu veus l'altre, però jo faré això, jo faré l'altre. I aquest tio està com un estaquirot.
Amb els temes d'espanyols. Ah, els temes d'aquí,
vols dir? Tu creus que després parles? Deu ser com aquell xiste de l'Eugenio Luis, que hasta ahora todo estaba correcto, mamá.
Sí.
Deu ser una cosa així, perquè aquest tio, a mi em sembla un estaquirot, a mi no em fa la impressió de que sàpigui negociar res.
Però mentrestant li està anant bé, això de no saber.
Efectivament. I la tercera cosa que volia dir d'això que dèieu de l'OTAN és que jo crec que sí que arriba el punt que els Estats Units han d'estar cansats de fer el primo d'aquesta manera, i diu, home, almenys mulleu-vos tots amb una mica més, perquè està el guardià mundial dels equilibris, per bé o per mal, ha estat. I li diu, Espanya, ha gastat alguna mica més que aquí, clar, quan fa que no comprem avions, no ho sé, quan fa que no comprem, que l'exèrcit no compra vaixells, no ho sé, quan fa que no compra un...
Però per què els necessitem?
Jo per res, perdona, jo per res, però l'OTAN, si vols que et vigili l'OTAN, diu, escolta, que ser soci costa més car, aviam si fas el favor de retratar-te.
Home, deuen pagar la quota de més baixa. La de soci de
però
segon...
A mi em preocupa la política aquesta doncs, que està dient primer nosaltres, això ho dic, primer nosaltres i després tot el que vingui. En un món globalitzat, això és perillosíssim, dit per la potència, pel
sí,
país,
senyor,
que té més força i més
sí,
capacitat
senyor,
i tal. Això vol dir que després això es deriva, que doncs, els francesos diuen primer França,
clar,
els britànics diuen primer doncs, Gran Bretanya, i anirem allà i ens anirem tancant.
Els britànics
tancant,
ho han dit sempre, eh?
Sí, però ens anem tancant amb les nostres pròpies
sí,
fronteres, i en canvi l'economia no coneix fronteres. I aquí o hi poses ordre d'una manera mancomunada, o cadascú això és la selva.
Però mira,
i a mi em preocupa això.
El de Gaulle era el de la grandeur de la France i en canvi era un bon europeista. Vull dir, no sempre dius, hosti, tancat, sinó que de vegades penses, home, doncs ens hem d'ajuntar.
Però mira què diu la Le Pen, eh?
Ja.
Diu això. Escolta, primer nosaltres i farem un referèndum si sortim d'Europa. I moneda només tornem a deixarem l'euro i això ho ha dit.
Sí que ho ha dit, sí.
El fumut no és que ell ho digui, el fumut és que després de que ho digui la votin, vull
exacte,
dir, clar, a veure,
sí,
perquè vol dir que hi ha molta gent que pensa això.
I després la falta de reacció d'aquest que deies tu del president europeu sobre aquests temes. Tothom, per mi, el tema de la immigració és un tema insultant per Europa. O sigui, jo, a mi no m'agrada, jo sóc molt europeista, però no m'agrada ser europeu perquè aquest tema
però,
de la...
Però,
a veure, tenien que portar 150.000, que ja em sembla
quanta
ridícul.
Quanta gent té a Alemanya? en té molts, d'emigrats.
Clar, aquestes molts. Són els únics que han mig complet.
Quanta gent té el Líbano? Sí, però... en té molts,
i quanta gent necessita?
I per què se n'han d'anar de casa seva, aquesta gent?
No, pobra gent,
el problema no és, el problema és què estan guanyant les màfies que facin que aquesta gent se'n vagi de casa seva? Qui ataca aquestes màfies? Qui
no
acaba amb la guerra de Síria perquè aquesta gent no se n'hagi... Jo el que no vull és que se'n vagin de casa.
No, però el que passa és que hi ha dos problemes que penso que són diferents. Una cosa són els refugiats a la guerra de Síria també. I una altra cosa són els immigrants. Els refugiats a la guerra de Síria mereixen un tractament a part i se'ls ha de socórrer ara, ja, i de forma immediata. El tema dels immigrants és un altre tipus de problema. El que no pot ser és que llavors et surtin els demògrafs i t'estiguin explicant. Atesa com s'està invertint la piràmide d'edat a Espanya, etc, etc, si les generacions que pugen volen, diguéssim, cobrar pensions, com que no hi ha una renovació, diguéssim, vegetativa per la baixa, necessitem immigrants. I aleshores diem, sí, però no volem immigrants. I bé, no, els necessitem o no els necessitem?
Clar,
no,
I volen venir.
Aquest és el gran problema.
I volen venir a casa nostra o no volen venir?
Alemanya s'ho planteja així,
clar,
això,
I després hi ha un altre problema. I si venen aquests immigrants, els hi podrem donar feina? Perquè, esclar, si venen i no els hi podem donar feina, llavors no solucionem res,
Però Alemanya, que ha tingut molts problemes durant molts anys, tu saps perfectament que els emigrants espanyols, que n'hi van anar quasi 2 milions, després van tenir feina per cobrar la seguretat social, que els emigrants turcs tenen problemes, i Berlín, hi ha barris sencers d'emigrants turcs per cobrar la seguretat social, i que si tu treballes a Andorra no cobres la seguretat social. Per tant, aquí hi ha temes que s'han de resoldre d'una manera global, molt més efectiva i molt més millor del que estem fent en aquests moments.
Estem d'acord. Jo el que estava pensant, meditant en d'allò que tu deies, la diferència entre els que la comprenc, la comparteixo, entre els exiliats de guerra, anem a dir-ho així, i els immigrants, és potser que aquests que venen de la guerra els hi hem de donar acolliment, tinguin o no tinguin feina, o sigui, només per temes humanitaris. Sí. I els altres estan, amb l'immigrant, diguem-ho així, està en proporció o en relació a que tinguis feina o no tinguis feina. Sí, i el número d'aturats que tinguis. Clar.
Sí, perquè, a veure, en teoria, els refugiats, si s'acaba la guerra, diguéssim, teòricament haurien de retornar, diguéssim, en el seu país.
Efectivament.
El que queda de país, bueno, perquè aquí falta tota una reconstrucció.
No pateixis, que hi haurà empreses de reconstrucció. El negoci.
Està assegurat.
Sí, és veritat, Maria.
Molt bé, doncs, senyores i senyors, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Us heu donat corda al començament i heu anat solets,
Pensa doncs... que el senyor Trump té una empresa de reconstrucció.
Bueno, té unes quantes.
No hem parlat dels pensionistes,
No hem parlat dels pensionistes, no, ja sabem. Tampoc no hem parlat del senyor Rato.
Oh, això és una perla.
Un altre escàndol.
Bueno, segurament en continuarem parlant.
Sí.
Però serà la setmana que ve. Que vagi molt bé el cap de setmana i ens tornem a retrobar dijous. Gràcies i bon dia.
Molt bé, gràcies. Perquè...